Vinga, continuem endavant amb el programa, ara per fer secció de ciència amb el doctor Salvador Massip. Què tal, doctor? Bon dia.
Hola, com esteu? Bon dia.
El Salvador és doctor en genètica molecular, va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i des del 2008 dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. A més, ha escrit novel·les com Ullals, no sé si recordeu que el vàrem entrevistar quan es va publicar el llibre, però realment nosaltres el vàrem descobrir amb obres de divulgació científica que ha publicat, com ara Immortals, Sants i Perfectes o Les grans epidèmies modernes. Aquest matí, Salvador, ja hem parlat sobre la principal novetat del bacteri E. coli. Recordem que ahir la OMS va dir que el bacteri es transmet de persona a persona. I clar, això sumat al que van explicar dijous, al final dius, déu-n'hi-do, o sigui, es tracta d'un bacteri, perdona l'expressió, oients, un bacteri molt malparit, perquè és la unió de dues soques que ha fet que sigui un bacteri mutant, molt més, no sé com dir-ho, molt més agressiu dels bacteris E. coli que s'havien conegut fins ara. No s'havia detectat mai un bacteri com aquest en humans. Jo m'imagino, Salvador, que els malalts d'Alemanya en aquests moments han d'estar molt preocupats.
Sí, la veritat és que és una, això, cada cop que apareix un bacteri nou, ho sabem prou bé en el cas de la grip que va haver-hi, cada cop que apareix un bitxo d'aquests nous, és un problema perquè no sabem com és d'agressiu, ni com tractar-lo, ni què fer amb ell, no? En aquest cas, prou problemes ja són, totes les soques aquestes que es diuen enterohemorràgiques de l'Escherichia coli, tenen el mateix problema, no? Que donen aquesta diarrea amb sang, que és el que realment dona molts problemes, i que pot acabar, en fins a un quart dels casos, es pot arribar a complicar amb això que en diuen la síndrome urèmica hemolítica, que bàsicament vol dir que es destrueixen les cèl·lules de la sang, i això és el que pot arribar a causar la mort. No sabem, aquest nou bacteri, si és massa més agressiu que els altres que tenim d'aquest tipus, que ja són prou agressius per si mateixos. En tot cas, són malalties molt greus que s'han de vigilar molt, sí.
I ara que han desxifrat el genoma d'aquest bitxo, no es pot fer una vacuna, perquè clar, un dels problemes que té aquest bacteri és que és resistent a les antibiòtics. Aleshores, sí. no hi ha manera d'aturar la infecció quan avança en el cos. Sí. Ara que ja tenen el genoma, no es podria fer una vacuna o algun antibiòtic específic, o realment es necessiten molts mesos perquè això es pugui fer realitat?
Sí, a veure, aquest és un bacteri especialment malparit, no? Amb permís. I el que passa és que quan el tractes amb un antibiòtic, normalment això és suficient per matar la majoria de bacteris, el que fa aquest és alliberar la toxina que té dintre. El que realment és tòxic d'aquest bacteri no és ell mateix, sinó la toxina que fabrica, no? Llavors, el tractament amb antibiòtics està bàsicament descartat per aquest punt.
Pel que fa, o sigui, si tu introduixes l'antibiòtic, el bacteri es defensa alliberant toxines.
Exacte, reacciona alliberant la toxina, la qual cosa pot agreujar molt més els símptomes, clar. Llavors, la vacuna fa molts anys, de fet, que s'està buscant vacunes contra tota la família aquesta de soques de la coli, que són les enterohemorràgiques, i encara no s'ha aconseguit. O sigui, és bastant més complicat del que sembla. No tenim la sort, com per exemple en el cas de la grip, que més o menys coneixem les vacunes i només hem d'anar modificant-les i en qüestió de mesos la tenim. En aquest cas encara no en tenim ni tan sols una de bona per totes les que són d'aquesta família.
Clar, i aleshores quines eines tenen els doctors ara per tractar tots aquests pacients que no saben si aniran a pitjor o a millor? A veure, ja van dir ahir les autoritats alemanyes que sembla que el brot comença a estabilitzar-se, però tot i així, clar, dels malalts que hi ha ara, alguns aniran a pitjor,
sí,
és evident.
Sens dubte. A més, és el problema que no saps quins seran realment els que pitjoraran.
Diuen que més dones. Això també és curiós.
Sí, no se sap per què. Home, ja sabem que els sistemes immunitaris de les dones i els homes són lleugerament diferents, o sigui, pot haver-hi alguna raó per aquí. També, és clar, com sempre, els nens i la gent gran són els que tenen més sensibilitat a les infeccions, ja que són també els que tenen més possibilitats de que s'agreugin. Però, en principi, clar, predir l'evolució i quins d'aquests es posaran malalts i seran greus, no se sap. I què fem amb això? Com els podem tractar? Això és encara més difícil. L'únic tractament encara ara que funciona és el que es diu netejar la sang, diguéssim, o sigui, canviar el plasma de la sang. Això és, sí, és complicat, és complex.
I
això almenys permet eliminar la toxina aquesta que fabrica el bacteri. En principi, això cura la majoria d'aquests casos més greus, però hi ha un percentatge d'aquests que no es poden curar i que són els que acaben donant la mort. Per aquests casos, hi ha hagut un grup alemany, precisament fa uns dies, que mig per casualitat va descobrir que usant una cosa que es diu un fàrmac, un anticòs monoclonal que es diu eculizumab, que és un nom complicat,
sí,
i que s'usa en teoria per altres malalties que no estan relacionades amb les infeccions, vam veure que això feia millorar algun dels pacients. És una cosa preliminar que podria ser important si es confirma i si es veu que sí, que realment pot tractar els pacients més greus. Té un problema important, que és que cada tractament en aquests moments costa 15.000 euros. Per tant, és una cosa que puguem aplicar generalitzadament.
No, efectivament.
Només pels casos més greus.
Més greus. Ara la principal incògnita és exactament quin ha estat el focus que ha provocat això, perquè ara diuen que potser no són ni verdures. És que realment no ho saben, els científics.
Clar, t'has de posar una mica en el lloc també de les autoritats alemanyes, quan van començar a rebre la informació que els donaven els científics. Van trobar uns brots d'una malaltia que semblava causada per un bacteri d'aquests enterohemorràgics. Aquests normalment venen per contaminació de carn crua o, en alguns casos, com es creia, contaminació dels vegetals. I quan van començar a analitzar els vegetals que hi havia a la zona, van veure que hi havia una sèrie de cogombres contaminats. Llavors l'associació d'idees va ser ràpida, va ser aquests cogombres molt possiblement són els causants. Han calgut una sèrie d'anàlisis genètiques d'aquests bacteris que hi havia, aquests cogombres, per veure que no eren els responsables. Clar, exacte, o sigui, han tardat una mica a fer els anàlisis.
Però tu trobes que van fer bé en llançar l'alarma en un primer moment i dir que eren els cogombres?
Home, jo en el seu lloc hagués fet una cosa semblant. Potser els cogombres...
Mira els problemes que han provocat, Salvador.
Sí, sí, clar, però pensa en la quantitat de morts i la quantitat de problemes que pots tenir si realment fos això la causa. No voldria defensar-los completament, tampoc, oi? Fins a cert punt és lògic. Si tens uns cogombres contaminats i un síndrome que sembla que podria venir d'allò, com a mínim de recomanar per caució. Ara, el que crec que sí que havien de fer és que un cop van descobrir que no eren els cogombres, dir-ho, en tot cas, i fer noves recomanacions. Però en un moment com aquest de crisi, que no saps d'on està sortint el brot, jo crec que el més prudent és dir, si creiem que això ve de les verdures, doncs no mengem verdures. Sí. Dir-ho i fer-ho. I si ningú menja verdures durant una setmana, a mi, d'acord, és un problema econòmic, però és molt pitjor que la gent se't mori, crec jo.
Això és evident, sí, que les morts evidentment és el primer que s'ha d'intentar aturar. El que passa és que el problema és que està sent una crisi bastant llarga, perquè pensem que des que es van detectar els primers casos han passat molts dies.
Sí, si hagués sigut els cogombres hagués sigut més ràpid, perquè si han trobat, identificat, parat i ja està. Ara és més complex, encara no han trobat quina és la causa, i com tu dius, pot ser verdures, pot ser carn, vés a saber. És una cosa prou grossa com per haver contaminat gairebé 2.000 persones, o sigui que és una...
És important,
bastant...
Hi ha hagut experts que parlaven també sobre el problema de menjar carn crua. Clar, jo que me la menjo supercrua però veus, no he agafat mai aquest bacteri, o si l'he agafat no me n'he assabentat, vaja.
Si tot va bé, jo crec que te n'hauries assabentat.
Si tot va bé... Aquest en concret no, però vaja, algun altre bacteri potser he agafat, però vull dir que en principi podem continuar menjant normal, amb els hàbits d'alimentació normals, i no hem de modificar la nostra vida ara, no, per això?
A veure, ja quan mengem, tots els aliments que mengem, ja sempre mengem milers de bacteris i normalment no ens donen problemes. Normalment els controls sanitaris són suficients com per evitar que hi hagi cap bacteri d'aquests greus, que donen unes reaccions greus. Potser s'ha d'anar, jo et dic, aniria amb precaució si estiguéssim a la zona aquesta d'Alemanya. A casa nostra jo seguiria més o menys amb les coses lògiques de sempre, rentar bé les verdures i car crua menjar-ne, però també sempre com sempre amb moderació.
Molt bé, doncs aquests són els consells del doctor Salvador Massip. Deixem de banda el tema d'aquest bacteri tan preocupant que està afectant, sí, canviarem l'adjectiu millor, que està afectant lamentablement encara 2.000 persones a Alemanya i que ja ha provocat aproximadament una vintena de morts. I parlem dels mòbils i el càncer. Aquesta una altra. A veure, fins ara sempre se'ns havia dit que hi havia estudis que deien una cosa i uns altres que deien una altra i que, per tant, no hi havia res concloent. I surt l'OMS dient que atenció, que parlar durant més de mitja hora cada dia pel mòbil podria provocar un increment de un cert tipus de tumors. A veure, quina veracitat li hem de donar a això?
A veure, ja saps que jo sempre que puc defenso l'OMS, perquè crec que tenen una feina molt difícil de fer i és molt complicat donar normatives de salut pública d'aquesta manera i assegurar-se que la gent respon i es protegeix de certes malalties. En aquest cas crec que potser s'han extralimitat una mica, perquè les dades que tenen per fer aquestes recomanacions són encara una mica dèbils. Ara, potser ajudarà a entendre una mica la classificació que fa l'OMS sobre les coses que causen càncer. Tenen com quatre nivells, no? El primer nivell seria, el número 1, seria el que està demostrat que pot causar càncer, per exemple el tabac o l'alcohol.
Sí.
I el nivell més baix, el quart, seria doncs, el que es creu que no? I entremig, el nivell 2 i 3 són els que són així dubtosos, no? El nivell 3 són els que en principi es pensa que no, i el nivell 2, que és el que estem ara preocupats per la part dels telèfons, hi ha dos grups, el A i el B. El grup 2A és el que possiblement pot causar càncer, i el grup 2B és... Algunes indicacions dirien que podria ser que en alguns casos estigués relacionat amb el càncer. I aquí és on tenim
sobretot
els telèfons.
Molt amb condicional, ho estàs dient.
És tot extremadament condicional. Per tant, jo crec que és una mica prematur fer aquestes recomanacions així de salut pública d'aquesta manera, de dir els telèfons poden causar càncer, quan la relació que s'ha trobat és estadística i molt, molt, molt petita, i en casos molt concrets, també.
Perquè, clar, o sigui, es parla de dos tipus de càncer de cervell, que són els gliomes i els neuromes acústics, i s'ha detectat que hi ha hagut un increment d'aquests casos últimament?
No, i aquest és una de les coses per la qual la gent s'està llançant, els experts s'estan llançant una mica en contra de
l'OMS. No quadra.
Clar, sí, hem de diferenciar una mica el que són els estudis estadístics com aquest amb els estudis, diguem, biològics de causa i efecte. Encara que tu trobis una associació estadística, sempre has de demostrar després que la causa és la que fa l'efecte, no? En aquest cas seria demostrar que les radiacions dels telèfons poden causar canvis en les cèl·lules que les porten cap al càncer. Això de moment encara no s'ha vist. Per tant, mentre això no es vegi, jo crec que no hem de patir tant. Llavors, no sé, en aquest sentit, ja et dic, jo crec que és una mica prematur elevar aquestes relacions una mica tènues a nivell estadístic a recomanacions com les que està fent l'OMS.
Tu defenses l'OMS normalment.
Avui
estàs dient que aquí l'han pifiat una mica. De totes maneres, a nivell científic, l'OMS tu diries que està gaire respectada o no? O hi ha molta... És que provoca unes quantes polèmiques, sí, trobo, aquest organisme, eh? No
jo
sé.
Crec que hauríem de vigilar una mica, perquè, a veure, jo crec que a nivell científic sí que està respectada, a nivell social no, i aquest és un problema, perquè al cap i a la fi l'OMS està donant una sèrie de recomanacions al públic, i és el públic el que se l'ha de creure i el que ha de creure que té raó i que són gent sensata, que diuen les coses i saben el que diuen, no? I en aquest cas jo crec, des de la, potser de les últimes crisis sanitàries com la grip, han perdut una mica de credibilitat. És cert que tenen científics molt bons, sent els millors assessors del món que estan treballant per ells, però crec que a vegades haurien d'anar una mica més en compte amb les recomanacions que fan, i sobretot això, no crear pànic quan no hi ha pànic. Des del punt de vista científic el que diuen és cert, o sigui, hi ha un estudi que hi ha dades noves dient que podria ser que hi hagués una certa relació, però jo crec que s'ha de vigilar de la forma en què transmet aquesta informació al públic per no crear aquest pànic innecessari. El que passa després és això, que la gent t'acaba no creient i dient, doncs, que ets un alarmista o que sempre estàs exagerant.
Per tant, podem continuar parlant pel mòbil tranquil·lament i podem continuar menjant fruites i verdures, sempre amb les, en fi, amb les mesures d'higiene necessàries, però la vida continua, diríem,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec
tot
que
i l'alarma.
Exacte, jo crec que hem d'anar precaució i ja veurem què passa amb això dels telèfons. No crec que encara es pugui dir que sí o que no, però no canviaria massa els nostres hàbits per aquesta notícia.
Parlem ara del científic del mes. Avui ens vols parlar d'un oncòleg alemany.
Sí, es diu Gero Hütter, i és una famosa, que s'ha fet famosa últimament, perquè és l'única persona que ha aconseguit curar la sida. I això és una cosa molt, que sona molt grossa, perquè realment la sida no es pot curar. Però hi ha una sola persona que l'any 2007 sembla que s'ha curat d'aquesta malaltia. I últimament, aquests últims dies, veiem uns articles publicats que analitzaven el cas, i sembla que és així. Aquesta persona porta, doncs, 4 anys ara lliure de la malaltia. Es diu Timothy Ray Brown, i és un americà que vivia a Berlín, i estava infectat pel virus de la immunodeficiència humana des de l'any 95.
Sí.
El problema és que, a més, va desenvolupar una leucèmia, no? Llavors, el tractament de la leucèmia, va anar al metge perquè li tractessin la leucèmia, i el tractament de l'acció és el trasplantament de moll d'os. Llavors, es va trobar amb el doctor Hütter, i que se li va ocórrer que, ja que trasplantàvem el moll d'os, perquè no ho fèiem amb un donant que fos un d'aquests controladors d'èlit.
Ah, i vam parlar al programa dels controladors d'èlit. Sí, senyor. El que passa que estaria bé recordar-li a la gent què són els controladors. En català es diu d'èlit.
D'èlit.
Elit, doncs, perquè recordo el dia que el vam abordar, aquest tema. Explica.
Doncs són un grup de persones que no se sap molt bé per què. Tenen un sistema immunitari prou fort com per fer front al virus. O sigui, quan s'infecten per la VIH, el que passa és que no desenvolupen la sida mai, perquè el seu sistema immunitari manté el virus sota control. Encara no es coneix ben bé per què, i s'estan estudiant molt aquestes persones per veure si d'aquí podem treure un tractament o una vacuna o alguna cosa.
I aleshores van agafar el moll de l'os d'un controlador d'elit i li van trasplantar aquest senyor malalt.
Sí, amb la idea de que això curaria la leucèmia i potser amb una mica de sort faria alguna cosa en el cas de la sida. I ha sigut fantàstic. O sigui, el que hem vist, que doncs sí, efectivament li ha curat la leucèmia, com sol passar en aquests casos, però a més ha aconseguit eliminar tot el virus de la sang, i ja porta, doncs, el que dèiem, 4 anys en els últims anàlisis que s'han fet aquests dies, i encara no s'ha vist virus de la sang. Sembla que ha aconseguit aquest trasplantament, ha aconseguit eliminar i, per tant, curar aquest malalt de la malaltia.
Però escolta'm, i el sistema immunitari, no, o sigui, el sistema immunitari del malalt no va entrar en confrontació amb el de la...
Sí, no,
amb el del moll de l'os, de l'altre?
No, t'explico com va això. Normalment, quan fas un trasplantament del moll de l'os, el primer que fas és eliminar el sistema immunitari propi del malalt.
Ui, perquè, i no té, sí, cap defensa? Es queda net de defenses?
Durant unes hores, uns minuts, fins que té el trasplantament, sí, li neteges totes les seves cèl·lules i li poses les cèl·lules del moll de l'os del donant, on hi ha totes les cèl·lules immunitàries que referan una mica aquest sistema immunitari. I en aquest cas, aquest malalt ha passat això, que s'ha beneficiat d'aquestes supercèl·lules que tenia el donant.
Clar, i aleshores, escolta'm una pregunta. Si destrueixen el sistema immunitari del malalt abans de fer-li el trasplantament, no hi ha rebuig, no? No hi pot haver rebuig.
En principi, els casos de rebuig són pocs en aquest cas. Clar, quan parlem d'aquesta destrucció, mai és total, mai és al 100%, i a vegades que els trasplantaments de moll d'os no funcionen per això, doncs perquè hi ha alguna mena de... ha sigut incomplet la destrucció, o hi ha un cert rebuig, o sigui, no és perfecte. Però en principi el que dius és això, sí.
Interessant. Vinga, i ara anem al top 5 del mes de juny.
Número 5. Un jove passa d'una cadira de rodes a aguantar-se dret gràcies a l'estimulació elèctrica.
Recordo que aquesta notícia va sortir publicada ara fa uns dies.
Molt espectacular, eh?
Si molt veieu, espectacular.
Si veieu els vídeos que hi ha penjats a internet sobre això, una persona que en principi és paralítica, la veies que s'aguantava de peu i feia una sèrie de coses que era sorprenent.
Quina passada aquest jove, eh? Per sí. Això, viure-ho això, realment, deus pensar, o sigui, quina sort que he tingut de ser un cas, perquè clar, quanta gent li ha pogut passar això?
Clar, a veure, en aquest cas és una sola persona que van escollir molt especialment, perquè aquest ja és un jove atlètic, fort, jove, que en principi té més garanties de respondre bé al tractament aquest. El que es tracta això és d'estimular la medul·la espinal amb una xarxa d'electrodes que se li connecta i passa una sèrie d'estímuls elèctrics, i ens ha aconseguit això, doncs, que recuperi les forces de la cama, almenys poder que es pugui aguantar fins a un màxim de 20 minuts de peu, i a més que controli també la bufeta i els intestins, que són dels problemes que tenen els paraplègics, que recuperin una mica el control d'aquests òrgans. Evidentment, això és una prova única amb un voluntari que s'ha de seguir provant i seguir estudiant, i el gran problema principal ara és que aquest sistema d'electrodes no és portàtil. El pobre estava connectat a una màquina bastant grossa, per tant, és un primer pas, és un pas important.
Home, però és un primer pas, efectivament. Sí, sí. Efectivament, veurem cap a on porta això.
Exacte. Número 4. El virus XMRB no causa la fatiga crònica.
Això sí que és una galleda d'aigua freda per a tots els malalts de fatiga crònica que estaven esperant, realment esperançats, a que es pogués demostrar, perquè menys sabrien quin és l'origen de la seva malaltia,
sí.
No?
Sí, aquest és el gran problema d'aquesta malaltia, que no en sabem la causa, i mentre no sabem la causa, doncs costa una mica buscar tractament, o inclús que els malalts aquests rebin el respecte una mica que necessiten aquesta malaltia, no? Es creia que l'XMRB seria el causant, va haver uns estudis fa uns mesos que semblaven demostrar-ho. A partir de llavors van començar els altres científics a intentar demostrar, a comprovar que aquests resultats eren correctes. Van començar a sortir resultats negatius, i ara, avui en dia, aquesta setmana, precisament, es publicaven els últims resultats bastant definitius, dient que sembla que el cas inicial aquest que es va veure de XMRV era una contaminació que tenien en el laboratori. O sigui, no estaven els malalts, sinó que era un problema.
I aleshores què, Salvador? No té un origen viral, aquesta malaltia?
No, en principi no podem dir encara que no. O sigui, l'únic que podem dir ara és que molt probablement no sigui aquest el virus el responsable. Això no vol dir que no n'hi hagi un altre. El gran problema dels virus, que són tan petits, que costa molt trobar-los, i per això costa, si és una malaltia d'origen víric com aquesta, costarà molt trobar quina és la causa, però jo crec que encara es pot seguir investigant en aquest camp.
Número 3. Inventat el plàstic que es repara sol.
Què vol dir això?
Aquesta
un plàstic
bona, eh?
Que es repara sol.
Si tu imagina que tens un mòbil o un ordinador i se't ratlla la pantalla, o se't trenca, s'esquerda la pantalla. Doncs en principi han descobert aquest tipus de material que, si l'exposen a la llum ultraviolada, es recupera ell sol. Això vol dir que bàsicament posant el telèfon a prendre el sol una estona seria suficient com perquè es regenerés i cobrís aquests esquerdes.
M'encanta!
Sí,
però això només, o sigui, ho han descobert i encara no està aplicat a articles de venda ni res, eh?
No, però això jo crec que no és una cosa que, si realment ho confirmen i poden desenvolupar-ho i no extremadament car, en els propers anys veurem.
Però vols dir, no els interessa les marques, perquè aleshores no ens canviarem de mòbil si no se'ls fa malbé, per tant vendran menys, si no sé.
Sí, trobaran alguna altra cosa per fer-nos canviar, segur.
Segur.
Número 2. Localitzada la zona del cervell responsable de la vergonya.
On és?
Està a la part frontal de l'hemisferi dret, si t'interessa saber-ho.
Part frontal de l'hemisferi dret.
Es diu el còrtex cingulat anterior paragenual.
Horrorós el nom. Però a veure, un moment, situem-ho. Però al damunt de la cella, diríem, dreta? No.
Sí, una mica cap al davant del cap i cap a la cella dreta, diguéssim. Sí, però no pot ser...
Aquí està la vergonya.
Encara que sàpigues on està, no pots fer massa cosa per evitar-ho.
Sí, si et dones així cops quan tens vergonya contra aquesta part del front...
No crec que funcioni, no.
No funciona, eh? No, i
atenció...
això ho hem descobert ara, o sigui...
Sí. A veure, atenció als experiments, perquè són divertits, no? O sigui, són científics, una colla de científics de Califòrnia, que el que van fer és fer una sèrie d'anàlisis funcionals a una colla de voluntaris mentre cantaven la cançó My Girl al karaoke, no? Sí, els posaven una situació prou
vergonyosa. Passant vergonya aliena, no? Jo deia, me'n moro de vergonya. I els hi van fer que uns...
Sí, una sèrie de
proves.
Sí, d'estudis funcionals d'imatge del cervell, i veien que quan els pobres estaven al karaoke se'ls il·luminava la zona aquesta frontal, i van deduir que allà era el que la vergonya aliena, la vergonyeta, estava situada allà.
És boníssim. Vinga, va, l'última, la primera.
Número 1. Els anticossos no funcionen bé a l'espai exterior.
A veure, els anticossos no funcionen bé a l'espai exterior.
Això pot ser un problema si algun dia ens hem de dedicar a explorar galàxies o anar a altres planetes. Els anticossos són una part important dels mecanismes de defensa, no? Bàsicament és el que reconeixen les coses estranyes que ens entren i els ataquen. Uns científics francesos el que han fet és han descobert que aquests anticossos, si es fabriquen, quan estàs a l'espai, són menys efectius que els que es fabriquen a la Terra.
Estan atontats.
Sí, són menys, no tenen tanta força. O sigui, això ho hem vist amb amfibis, amb granotes, o sigui, encara no sabem si pel cas dels humans, els humans és el mateix. Però clar, això seria un problema important, si imagina, si pensem que un astronauta pot passar-se mesos a l'espai, tots aquests anticossos que estarà generant, en principi no seran tan bons per defensar-lo contra les bactèries o les infeccions o el que sigui. I doncs això, el principal perill llavors per un astronauta no seria doncs un atac alienígena,
no,
un constipat, un retardat normal.
Efectivament, perquè no podria combatre la malaltia.
Exacte, sí,
ostres,
sí.
Tu, mira que és que realment el món de la ciència ens encanta. Vull dir,
sí,
és
oi?
Un món apassionant. Aquí només fem unes capsuletes, però és que fixeu-vos, els oients que ens esteu escoltant avui, la quantitat de coses que s'investiguen i que es descobreixen cada setmana.
Clar, perquè veieu que les notícies científiques no només són pandèmies, epidèmies i crisis sanitàries greus.
Efectivament. Salvador Massip, com sempre, un plaer haver parlat amb tu i fins d'aquí a un mes.
Molt bé.
Una abraçada, doctor.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.